escenari, no hauríem d'explicar a aquesta gent que està enfadada, que pensa que Vox, Aliança o els partits que s'hi apropin poden ser les seves opcions, que haurien d'entendre i valorar el que s'ha fet?
Sí, però també saps, bueno, sap que les esquerres tenim aquesta, no, aquesta pulsió de flagellament, no? Hauríem de reivindicar molt més el que fem. Sí, però jo tinc la sensació de que si el PSOE no està exigit, i no és que vulgui treure'm, perquè Esquerra Republicana ha tingut responsabilitat de governs a Catalunya i també hem fracassat en molts àmbits. Hem fet coses molt bones, però també hem fracassat per pura prudència. O sigui, jo crec que quan tu t'has... I probablement a mi passaria. Tu t'asseus a un despatx i de sobte tens una responsabilitat enorme, ets més prudent, per el que sigui. No hauria de ser així. La qüestió és que crec que el fet de que el PSOE sigui al final la peça que decanta la balança, no? No tenir la força suficient per poder fer decantar el PSOE, també fa que moltes coses es quedin curtes. Torno a posar l'exemple de la vivenda. Si la vivenda, si no s'ha fet una llei específica per gravar de forma molt alta als especuladors, és perquè el PSOE encara balla en això. Cal recordar que també és un fet que ens hem de sentir orgullosos. El Pedro Sánchez fins fa poc deia que no podria governar en Podemos perquè no podria dormir per les noches. I si no arriba a ser per Esquerra Republicana, Bildu, Compromís i BNG, un tal Albert Rivera, en paz descanse, políticament, seria vicepresident. Això és així. Sí, és a dir, el PSOE no fa, si l'obliga a fer. I tant de bo fos. I ara estem davant de potser la millor versió del PSOE, però és un PSOE sotmès. Per això jo dic, i el Joan Puigcercós ho sap perfectament, o sigui, el PSOE, el post-Sánchez, o sigui, Sánchez no és que sigui de sobte el líder mundial de la pau, és perquè està obligat i perquè ve una oportunitat. Igual que l'Illa, quan confronta, jo el respecto molt, a l'Illa els conec des de l'any 19, quan vam negociar la investidura amb tal Pedro Sánchez. L'Illa, quan confronta amb Oriols, hi ha una part també de que diu... De murri, de diu... Anem per aquí, no? S'ho queda en tot. O sigui, aquesta intel·ligència política, no, aquesta habilitat política, jo també la reivindico pel meu partit. Home, a mi em sobta que al Parlament no siguem capaços d'autocrítica, de confrontar amb Oriols amb un discurs. Va fer una entrevista aquí amb el Ricard Ostrell, a Silvia Oriols, que no sé, o sigui, qualsevol persona mínimament, o sigui, era, no hi havia per on coger-la. O sigui, era insostenible. Tot el que deia era contradicció, ara era contradicció. Però també, amb això ja acabo, està de moda això. És que està de moda. Hi ha gent que ja li mola que Netanyahu, per exemple, rebenti a nens amb bombes. I això no passava fins ara. Bush va necessitar mesos i mesos de mentides per invadir il·legalment Iraq. Ara hi ha un paio a la Casa Blanca, que per cert està a la llista d'un pedòfil, que diu que lo hace porque quiere. I fora, no hi ha més. I aquí hi ha una dona a Catalunya, una persona a Catalunya, la Sílvia Rols, que diu barbaritats i la gent li compra. Per què? Perquè està de moda. També per falta de caràcter nostre, de dir no, mira, no.
Joan Puigcercós.
Bon dia, Gabriel.
Hola, bon dia.
Jo crec que quan ha començat l'entrevista, que ja deu portar una hora, portem, més bé?
Més o menys, sí.
Pues aquí tenim una pantalla, hi ha diferents pantalles de dins de l'estudi, perquè els que no ens veuen...
Totes són televisions espanyoles,
senyor Lucián. I jo estava mirant aquí...
Se senti còmode.
Allà a l'altra. 29 hores.
Telecinco, i Telecinco sí. Porta més d'una hora... de la senyora Ana Rosa Quintana creant un terror escènic contra el PSOE i contra el govern espanyol, demencial. Aquest és l'ambient que es viu a les Espanyes. A vegades aquí ens desconnectem perquè tenim el nostre propi ecosistema, de la mateixa manera que a vegades parles amb el teu entorn, el meu entorn, a mi em passa, i el Vito Quiles, la gent no sap qui és, però la resta de l'Estat viuen això, cada dia. És una cosa sistemàtica de destrucció, no de l'esquerra, no dels valors de l'esquerra, és de destrucció de la democràcia directament, el que estem vivint. Això no és el que està fent la senyora Rosa Quintana...
Però és que no és fora de... O sigui, els barris...
Sí, sí, deixa'm acabar. Sí. Hi ha una part de... Si tu puc dir d'una altra manera, la catalanó viu al marge d'això, però hi ha una altra part de Catalunya que viu amb això també. Perfectament, estic totalment d'acord.
Esclar, però per què un és bombolla i l'altre no és bombolla?
No és bombolla, és forma part de la nostra realitat. És a dir, hi ha una part...
Però és, mira, que es diu despectivament bombolla 1...
Hi ha una part, Jofre,
la catalana,
hi ha una part,
és bombolla,
no.
A alguns barris castellanoparlants
ja
del Baix Llobregat no és bombolla.
Hi ha una part del catalanisme que ha optat per una mena de replegament. Una mena de replegament, de dir, això ens ha anat malament l'1 d'octubre, ens repleguem sobre nosaltres mateixos i l'altre no ens interessa. I això és un error terrible, perquè estàs renunciant al teu propi país. És a dir, el país el guanyes, el teu
país.
El
potencial del país, sí.
Home, perdona, el que ha dit, els barris, no només els barris. Escolta, abans es parlava de l'àrea metropolitana. És que ara Roses és àrea metropolitana. L'àrea metropolitana és de tot arreu. Ja és tot Catalunya. I quan una part del país fa aquest replegament, i això explica, només has de veure les enquestes, quan veus que el creixement de l'Aliança Catalana es fa entorn de l'eix transversal, de punta a punta. Això és el pitjor que ens pot passar, és el trencament del país. Quan algú que ara se'n fot d'això de Catalunya no és el poble, perquè hi ha gent que se n'en fot, és l'atac més frontal al que som. I, per tant, ens ha de preocupar el que passi a Telecinco en aquests moments, que porten una hora de destrucció democràtica. Per tant, el que diu el Gabriel, i més gent, és raonable. És a dir, no podem permetre una majoria de Vox i de PP. Això és de calaix. Per què? Doncs perquè podem discutir amb el ministre aquest Urtasun si té doble moral quan diu que Sixena s'ha de moure o es posa de perfil i, en canvi, el Garriga no. Això és cert. Però és que podem discutir amb els valencians d'esquerres sobre el finançament. Perquè hi ha discrepàncies de com pot anar. Però amb un govern de PP i Vox no discutiríem res de tot això. El problema és un altre. És que no hi ha discussió possible. Per tant, sí, és una situació d'emergència. Sí, compartit. És un problema que l'esquerra espanyola, de caràcter polític, entre Podemos, Sumar, Izquierda Unida, hi ha un problema polític, hi ha un problema ideològic i personal, no ens enganyem, de lideratges, i que, paradoxalment, la vida és així. Un català ho està intentant resoldre. Doncs estem aquí. Estem aquí. Fins aquí, jo crec que estem d'acord. I que si, evidentment, a les províncies aquestes espanyoles, com la Llei de Hon, com poden ser, no sé, Segovia, Múrcia, l'esquerra, el que està a l'esquerra del PSOE és gairebé testimonial moltes vegades. I si, a més, es fragmenta, és un desastre. Els números d'Aragó eren claríssims, no? És a dir, amb una suma de les esquerres d'Aragó, gairebé es podia arribar a equiparar el percentatge de Vox, em sembla. Si no, ho dic de memòria, pensem que no m'equivoco. Sí, sí. Fins aquí és correcte. Però jo que crec que on grinyola la cosa és que en el cas català, concretament en el cas català i els bascos i gallecs de la mateixa situació, el que pot servir per la resta de l'Estat no serveix a les nacions de l'Estat. I, per tant, aquí és on s'ha d'afinar. Però aquí, és que... que jo no dic que no vagis, sí. Dic tu. No, Rafael, no estic dient això. I, em sembla que t'has expressat clarament. És a dir, aquí és on s'ha d'afinar, no? I segurament una suma, posar la senyora Colau, quan defensava l'amic Joan Tardà, de número 2 amb una candidatura encatxalada per Rafael Rufián, jo crec que això a molta ens restaria. De la mateixa manera que Esquerra Republicana defensava claríssimament que una suma en Junts, amb una coalició amb Junts, també restem. I ho hem defensat moltes vegades. Se suma més per separat que no Junts. Ara bé, és cert, i ho deia, paradoxalment ho està solucionant o està posant solucions un català independentista, com és el cas de Gabriel Rufián, que a la resta de l'Estat hi ha un problema. Seriós.
Jo crec que també hem de dir clarament que nosaltres no som el problema.
No.
Les esquerres sobiranistes no som el problema.
Estem aportant, paradoxalment, s'està aportant solucions.
Torno a repetir. Adelante Andalucía. No, tampoc vull ser aquí, no? Tenir la bola de cristal. Adelante Andalucía, l'aniria molt bé, Andalucía.
Sí,
a Compromís, sí. A BNG. Les esquerres sobiranistes, independentistes, autodeterministes, no som el problema. El problema és l'esquerra d'espanyoles. O sigui, podem fer dues coses. Fer veure que no van nosaltres, que és el relat còmode. De dir, no, mira. No, és la frase aquesta que a mi a Twitter em diuen molt. A la propera vas tu al front de l'Ebre, no? Al front d'Aragó. Bueno, mira, com si a l'Ebre o l'Aragó s'haguessin frenat, no? I Catalunya, de sobte, és un règim marxista-leninista i aquí tot és meravellós i tothom... No, mira, o sigui, aquí Franco va tenir també lo seu, no? Aleshores, jo crec que per primera vegada en molt de temps les esquerres sobiranistes, igual que ha passat en altres moments, i no des d'un despatx universitari de Madrid, ho dic amb molt de respecte, però amb claretat, hem de liderar aquest espai orfa a l'esquerra del PSOE. Jo ja sé que hi ha un relat indepe que diu no, no és cosa nostra. Nosaltres no li hem de dir a ningú... Repeteixo, home, que estem tot el dia dient-li a altres partits el que han de fer, el que han de votar. No hem d'obrir una responsabilitat o un debat envers la nostra responsabilitat històrica, perquè, repeteixo, t'anirà millor o pitjor amb Abascal de ministre. I també hi ha molta gent dins de l'independentisme que diu, home, millor, perquè cuanto peor, mejor. Home, jo em nego a que el meu moviment polític creixi envers el patiment de la gent.
No, no
em nego perquè això ho pots dir des del teu, bueno, el teu salari...
Però això, això, va, això lliga amb el que et deia, de, això lliga amb el que et deia del replegament aquest, de dir, escolta, bueno, nosaltres aquí, el rest del món, a veure què passa, no? El que passa que jo crec que tu has dit una cosa que no estic d'acord, és a dir, quan dius el problema de Barcelona és el català, no, el problema de Barcelona és l'habitatge, jo crec.
He dit no només.
Vale, és, no que només. No, és que no podem... No aquí només. Jo crec que és on grinyem a la línia entre l'esquerra catalana, en aquest cas Esquerra Republicana,
no, jo,
i...
Jo el que dic,
deixa'm, ara... deixa'm acabar. Podemos i Sumar, no? Perquè sí que moltes vegades aquests partits d'esquerra espanyola a Catalunya, que són a Catalunya, són presents, i comparteixen coses amb nosaltres, evidentment, no són independentistes, però comparteixen objectius i necessaris, i hem de parlar i hem d'entendre, però sí que aquí hi ha la línia divisòria moltes vegades, perquè jo crec que és un parany quan et diuen el problema és l'habitatge i no el català. No, no, és el mateix problema. Són, forma part d'un paquet de problemes.
Però, Joan, un exemple molt concret. A la sanitat, falten metges. Ara mateix, els metges que arriben no parlen català.
Bueno, però escolta,
cosa, no, això és un problema. Això perquè, és a dir, si tu renuncies, si tu poses una condició que és, si no parles català, no fas la...
Això és un parany.
Faltaran metges.
Això és un parany,
no.
Home, això és un parany.
Has de donar un temps, un termini...
Bueno, transició, és que no estem pas dient que no. Ningú
però crec que és la línia que defensava...
Ningú ha dit que no. El problema és que un senyor que és metge ha estudiat. Se li saben uns coneixements. Com a mínim ha estudiat... Aquí són 9 anys, eh? Poder a fora, poder en fan 6 o 7 o no. No ho sé.
Sí, però que has de deixar un marge...
Senyor, aprendre...
no, no.
Perdona.
Hi ha marge per
que deu parlar segur. Castellà, segurament. Aprendre català, que són 3 mesos, 4 mesos, aprendre el bàsic del català. No fotem, que això
sí,
no és un problema.
Sí, sí.
Quan algú et diu, necessitem metges i el català... Escolta, això és demagògia pura i sabem què és. No es poden confrontar aquests dos problemes,
no,
perquè no és real.
Que no és incompatible.
Per tant, jo crec que hi ha un dels problemes. I per això et dic... Que tot i estar d'acord que s'ha de fer un plantejament i que s'ha d'arrossegar el màxim de vots de l'esquerra, i quan dic l'esquerra no hi compto el PSOE és un partit sistèmic a la qual s'ha de collar, com diu el meu Rafael, se l'ha de collar. PSOE no farà res pel seu compte. PSOE ha jugat i jugarà sempre al sistema. És un partit sistèmic. Ara se l'ha de collar. I és millor poder collar el PSOE que no veure anar a l'oposició amb moltes manifestacions i molts crits d'un govern de PP-Vox. Això és evident. Ara... Nosaltres a Catalunya tinc la sensació de que el millor que podem fer és, escolti, si es pot arreglar el de les Espanyes, fantàstic. Si aquest discurs serveix també perquè en captem vot a Catalunya i l'articulem de gent que no és independentista, però que vol que Catalunya millori, que aquesta gent hi és, i que té l'ull posat i que segueix el que fa la política espanyola, és evident. I si això ho podem capitalitzar, perfecte. Però jo crec que la suma aquesta que a Catalunya ens acabaria restant, com deia abans, de la mateixa manera ens restaria, i ho dèiem, i els números ho han demostrat, una suma esquerra junts, en el seu moment. Separats es troben més vots. Ara, que la situació és d'emergència, sí.
Jo el que deia és que cadascú a casa seva, però el dret a l'autodeterminació, l'antifeixisme i les condicions materials de vida de la gent en casa de tots. Ja està, això aquí ens podem trobar.
Aquí
ens podem trobar, perquè jo... no he escoltat a ningú que estigui en contra d'aquestes esquerres, que estigui en contra d'això d'una manera clara, i que estigui en contra, escolta, que ho expliqui aquí, perquè repeteixo, jo estic fart de dir durant 6 anys que sóc independentista i que jo votaria que sí en un referèndum de autodeterminació, i només es posa en dubte aquí, pel que sigui, debat interessant.
També. Sí, evident.
Dit això, jo el que dic és que no hi ha una manera correcta de ser català, i que jo estic fart de mesurar a la gent a Catalunya envers el seu independentisme, que és feina meva convèncer la gent de que voti que sí o que no a un referèndum d'autodeterminació, però també és feina meva parlar-hi de vivenda, parlar-hi dels preus.
Evident.
I que nosaltres, de vegades, jo tinc la sensació de que part de l'independentisme, fins i tot nosaltres, Joan, hem subcontractat aquestes coses. No, ja sé la que... Això ja parlarà a l'Iglesias.
No.
Això ja parlarà al PSC.
Això no ens ho podem permetre, això, home.
És que hem de ser...
No, home, no.
Ser,
perquè la primera condició...
Tu dic, perquè la Mira Nogueras es planta a TV3 i diu, home, és que Gavé Rufián parla de coses espanyoles.
Bueno, no, perquè la primera...
Les espanyoles què són? Vivenda.
Però escolta, és un error. És un error
letal.
Però és un error letal caure aquí, perquè la primera condició per la incorporació dels nous catalans, ja sé que això no està de moda, aquest concepte de nous catalans, però és que el país sigui útil i que solucioni problemes. Si no n'incorporem i no fem allò que dèiem dins el poble. I aquesta és la primera condició.
A mi gent que avui en dia fa tuits dient, i jo sóc defensor del català, repeteixo, els meus fills els parlo en català, el català s'ha de protegir, el català ha de ser la llengua de Catalunya... Vale. Però gent que a mi em demanava anar als barris de les seves ciutats a parlar en castellà...
Ara es critica perquè...
Fa uns anys, quan volava, doncs ara fan tuits dient que per què parlo castellà, no? I també et dic una cosa, i ho dic clarament, si Junts algun dia té un diputat amb la incidència, i parlo, ja sé que sembla idiota dient això, humilment, amb la incidència que jo tinc fora, a un món castellanoparlant, que s'expressés en castellà d'una forma inequívoca, indèpida i qual, algun sortirà amb la samarreta del Betis, de Junts, dient que mola molt i que això sí que... Això... Sí, Junts també va detectar que si omplíem o ampliàvem per segons quins àmbits, perdien. Perdien, perquè no els votarien a ells mai. I això cal dir-ho també, No passa res. Això és clar, tu no vols guanyar el teu país. Tu no vols... Tu, si dius que hem de ser més, sí que ser més és dolent, tu no vols guanyar el teu país. Tu vols manar, manar tu. I si això és incompatible amb manar tu, no vale. Això no vale. Home, jo em nego, això, em nego. No, és que... I sé que dient això, a mi em donaran pals, i l'editorial de les formes, i no sé què, ens persen com pol, diran que jo sóc un desgraciat. Poder digital. Poder digital.
Sí, aquí el que jo crec, Gabriel, és que, per posar-ho d'una manera endreçada i moderada, que és com que sempre la generositat l'hagin de posar els mateixos. És a dir, de la mateixa manera que hi ha un dèficit fiscal, també hi ha un dèficit de generositat. Què vull dir amb això? Ara parlàveu de De Colau i tot això. El 2019, Ernest Maragall guanya les eleccions i De Colau no té cap mena de problema pactar amb el PSC, deixar-se votar per Manel Valls i que sigui ella alcaldessa anant en contra de la força més votada, quan parlem de democràcia, que a més era Esquerra Republicana. I el 2023 no té cap mena de problema aquestes esquerres a donar suport a Jaume Collboni, que tampoc havia guanyat les eleccions, sabent que el Partit Popular estarà a la fórmula. I aleshores algú pot pensar fins quan ha de posar la cara la Catalunya o les esquerres catalanes.
Jordi Turull tampoc va ser president de la Generalitat en un moment que jo crec que hagués estat molt interessant per un vot en contra de la CUP. I què?
Ja.
És a dir, ja, i què? Què fem? Fem una retaïla aquí de factures? Aleshores, si no val la Colau perquè no sé què, el d'ara de la CUP tampoc. Puf, jo em nego això.
Mira, fem una cosa, Gabriel. Bueno, jo entenc el que tu dius.
Em nego perquè no...
Gabriel,
no té, la gent passa d'aquestes...
És Gabriel, entenc el que tu dius. Entens el que dic jo?
Home, i tu, i jo?
Sí, jo t'he dit. Jo entenc el que vols dir, que no es pot anar amb el d'allò i tal.
M'has parlat d'un greuge, jo et parlo... O sigui, jo, que evidentment, Jordi Turull, en fi, jo li tinc molt de... I em sembla dels millors caps que té Convergència o Junts, com es diguin ara, actualment, i sempre ho ha estat, i fa el discurs que fa, perquè, en fi, però tothom sap el que diu el Jordi Turull en privat, però Jordi Turull no va ser president de la Generalitat 24 hores abans d'entrar a la presó. Què hagués passat? Primer vot en contra de les CUP. Un vot que jo puc arribar a respectar, però, evidentment, no comparteixo. Aleshores, que hem d'eliminar de l'equació a les CUP de tot, que per cert s'eliminen soles.
Ara ho has dit.
La Colau, doncs sí, la Colau va ser una extraordinària activista, extraordinària, que va posar en un moment determinat el drama i el frau de la vivenda a la primera plana dels diaris, quan de la meva generació, i que bueno, es va equivocar molt, en molts casos, quan era alcaldessa. Ara, jo també noto que per part, no parlo de tu, Jofre, però per part de l'independentisme de dretes català, hòstia, se li fot una canya i se li repassa la llista de greuges d'una manera bestial, i d'altres, per lo que sigui, no tant. Jo intento ser, com tu has dit al principi, moderat.
A mi em sembla que l'última cosa que se li pot preguntar al senyor Rufián és si vol ser ministre espanyol. És l'última cosa.
És que jo no he dit ell, jo he dit algú del seu bloc.
És igual, home, però em fa l'efecte, escolta. Ni ho ha donat mostres, ni ho intenta, i em sembla sempre que ha parlat de política, no? Perquè aquesta idea de que hi ha al fons el que hi ha és ganes d'estar allà als ministeris, no? Jo crec que no és el cas. El cas és d'intentar...
Però també dic una cosa, no parlo...
Un moment. No parlo, jo m'he preguntat des del front de... Escolta, no, t'ho pregunto. A veure, posem les coses al seu lloc. Si vols et faig la pregunta perquè s'entengui que no hi havia mala intenció. Si vols et faig. Ha estat útil que Sumar estigui dintre del govern espanyol per aquesta victòria de les esquerres? Pregunto. És el mateix que estic preguntant.
No estem parlant d'una victòria de les esquerres, estem parlant d'un govern que governi millor. I t'ho diré ben clar, jo estic convençut que el contrapès de Sumar ha frenat el PSOE amb la seva tendència, doncs, moltes vegades sistèmica. I això és així.
Pantalla següent. Sumar esborrat de les enquestes. I una part del que pot ser que guanyi PP i Vox és perquè a l'esquerra del PSOE s'ha esfondrat Sumar.
A mi em sembla que el problema de Sumar no és només que s'hagi esfondrat perquè governa. A mi em sembla que hi ha altres problemes molt més profunds i de més de cultura
per
política.
Per això la pregunta, no l'afirmació. És útil que aquest bloc d'esquerres entri dintre del govern? És que igual la resposta és sí i em convenç, igual la resposta és no i em convenç.
És que aquest és una pantalla...
I no he preguntat si ell, perquè ja sé que podia interpretar-se de manera perversa.
És una pantalla que està preguntava.
Jo li preguntava si aquest bloc d'esquerres que ell defensa es veu dintre d'un govern de coalició amb el PSOE. Em sembla que tampoc està perfecte la pregunta.
És una pantalla molt llunyana, perquè la primera pantalla és dir, hi haurà majoria democràtica o no a unes eleccions espanyoles? Aquesta és la primera pantalla.
Jo vull ser molt clar. Jo no vull ser ministre de l'estat espanyol, per si de cas, ara a Polònia sortiré de ministre, serà meravellós. La qüestió...
De l'interior.
La qüestió. Jo sí que, i no ho dic per la pregunta de Jofre, que jo l'he entès perfectament, i sap que, bueno, jo l'aprecio molt.
I tant,
ens
és molt
des de fa molt. La qüestió, sí que hi ha la cantinela per part de, repeteixo, no va per la pregunta de Jofre, de les dretes, tinguin la bandera que tinguin, de que quan les esquerres diuen que sí, volen manar i volen guanyar, és, la paguita. El poder. I jo dic, home, a tu què et paguen? Repeteixo, en abraçades? En sacs d'arròs? Home, jo cobro un salari públic igual que tu. Igual que tu. I dos, i tant que jo vull manar. I tant que jo vull poder. I ho dic sense cap mena de mania. Per transformar les coses, eh? Sota el meu punt de vista, la meva ideologia, millorar la vida de la gent. Igual que tu, entenc. Sota les teves visions, ideologia. Ara, aquest complex de dir, no, clar, és que, escolta, jo porto 10 anys en política. A mi encara em diuen lo de 18 mesos, que va ser, en fi, de les primeres declaracions que vaig fer, perquè es va, des de Catalunya es va dir que la independència en 18 mesos i tal, a mi encara m'ho recorden, i el tuit de les 155 monedes de plata, que encara que digui que no anava pel Puigdemont, tornaran a dir que... Bueno, m'és igual, jo accepto, però jo dic, hòstia, si en 10 anys, només em diuen això, doncs millor, no? Sí, jo porto molt menys que molta gent que diu això. Sí, jo ja anava a l'escola, jo era i Turull, ja estava manant. I l'altre ja va dir, no, és que el Gabriel Fian el que vol és continuar. Bueno, sí, igual que tu, Jordi. Sí, no sé.
Passa, la gent d'Alemanya hauria d'anar amb Pissarello a Barcelona?
Uf, forma part. Jo és que sóc molt... No és que vull desviar la pregunta, però jo sóc molt, molt respectuós amb l'autonomia dels grups parlamentaris del meu partit a llocs concrets, també perquè he patit falta d'autonomia, diguem-ne, al meu espai, diguem-ne, d'actuació, que és el Congrés. Aleshores, jo sóc molt, molt respectuós. Em sembla que és una pregunta per la secretària general i entenc que està molt lluny, però ni idea.
Però la idea d'aprofitar la força de les esquerres, és a dir, creus que les municipals és un bon lloc on fer-ho?
Jo em consta que hi ha converses, no dic a Barcelona, però de fet es va publicar ahir, hi ha converses per intentar arribar a confluències a municipis amb altres formacions d'esquerres, que per cert, jo vaig compartir escó amb gent dels comunistes. Vam fer una coalició amb la gent de, en aquell moment, Elisenda Alemany i el Nuet, a Madrid, i ningú va dir que això era una falta de respecte cap a les sigles, ni que volia amagar res. Era un altre temps. També ho va fer una altra gent, diguem-ne.
Gabriel Rufián, gràcies per acompanyar-nos i sort en l'acte d'aquest vespre. Ho seguirem.
Potser no ve ningú, però anireu vosaltres? Veniu? Tu vens?
Jo no, home.
No? Bueno.
Tinc feina.
Vale. Bueno, doncs ja t'ho explicarem.
Sí, això sí, home, tenim grans redactors que ho
cobriran. Quan fem a Madrid, vens.
Gràcies, Gabriel.
Adéu.
Hipercor et regala un 20% a les teves compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 80 euros fins al 12 d'abril. Sí, 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 fins al 12 d'abril et regalen un 20% només a Hipercor. Consulta'n les condicions. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada amb pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de portes obertes del 12 d'abril. EUS.cat.
Tothom sap que, quan jugues a l'11, ajudes milers de persones amb discapacitat gràcies a la nostra tasca social. I, a més, pots guanyar molts de premis.
Perquè el 2025, l'11 ha repartit més de 1.639 milions d'euros en premis.
Quants de milions has dit?
1.639. Això són molts de milions. I molts de guanyadors.
Perquè amb l'11 et toca molt i ens toca a molts.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés. 30% de descompte en moda, llançaria, calçat, accessoris, esports, bellesa, llar... Només fins al 19 d'abril, més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Vine ara als 8 dies d'or del Corte Inglés, a la botiga web i app.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I ara què han dit els altres? Gerard, Joan, Joel Díaz. Hola!
Hola!
I què, i què?
Ui, què? Ai.
Es nota que esteu...
Sí, perdó, massa eufòrics. Sí,
o massa poc.
No quedaven cadires. Escolta'm, doncs que entre ahir a la nit...
Ha estat afinat, aquí.
Escolta, tu.
Sí, entre ahir a la nit i avui al matí s'han dit moltes coses sobre el partit del Barça a la Champions, i més concretament sobre l'arbitratge que va patir el Barça, perquè fixeu-vos com va ser el robatori que va patir el Barça, que el xiringuito en Pedrerol va obrir d'aquesta manera.
Felicidades, Atléticos, por esta importante victoria. Pero Coque merecía la segunda amarilla, por lo tanto, roja. Y el árbitro se equivoca en el saque de meta. Era penalti a favor del Barça. ¿Cuáles tres motivos para estar muy cabreados? Empezamos.
Gràcies. Imagina't. La jugada més polèmica del partit va ser el penal per mans no pitat a l'Atlètic de Madrid. Unes mans que la transmissió de la SER, liderada per Manu Carreño, gens sospitós de culer, l'analista arbitral Iturralde González deia això que sentireu ara. Un apunt, al final de l'àudio sentireu Miguel Martín Talavera, que és de l'Atlètic de Madrid, dient alguna cosa com «Bueno, ¿qué? ¿Seguimos narrando el partido o qué?»
A ver, ahora se para el partido, el banquillo del Barça protesta, pero Kovács no hace demanda que le vayan a llamar ni por ni por razón, nada, balón en juego.
No parece,
pues es,
¿no?
Esto sí que es un error técnico, pero gigante.
Pero
es porque el balón
gigantesco.
Está parado. ¿No?
Pero vale, es que parado, saca, seguro. Es que es tremendo, saca.
Mira, ahí lo ves.
Claro, es tremendo. Balón parado, ahí lo tienes, balón parado.
Por ¿vale? favor.
Sí. Penalti clarísimo.
Pero bueno, penalti con piano.
Es un penalti como un piano.
Es increíble.
Pero ¿cómo no le llama el VAR?
De los árbitros españoles, esto sí que es un escándalo.
Esto es muy grave, ¿eh?
No hay, esto es muy grave.
Es decir, no hay ninguna duda.
Ya, ya no pueden llamar.
Pero esto es muy grave.
Pero ¿seguimos narrando partido?
No, sí, si quieres pero lo bueno, dejamos pasar. I la narració no va seguir perquè l'Iturralde estava molt indignat.
No vuelve a pitar este año, seguro.
El árbitro lo ve. Y el árbitro es el internacional. Y el árbitro es el que va a ir al Mundial.
Que no,
si
que no, que está muy clara.
Dedícate a pitar juveniles.
Claro, está muy clara.
Estás pitando Champions,
cuartos... Si es tan clara, lo tiene que ver el VAR también.
Pues... Es penalti. Ni VAR, ni historias. Ver, aquí, es de árbitro.
Aquí estoy con Ito. Aquí no hay interpretación posible. Es penalti. Punto. Claro, es una acción que se ve diáfana, clara.
Y punto y remés, ¿no?
A la TDT, en Jordi Costa també ho tenia bastant clar.
Espero que la UEFA algun dia ens expliqui per què no és penal les mans de Pubill. Em sembla una cosa monstruosa. Sí, no sé, crec que era el Xavi que deia, no, és que a veure qui decideix quan es posa en joc. Home, una pilota plantada dins de l'àrea, colpejada amb el peu, és posar-la en joc?
Hòstia.
Hòstia.
Hòstia, i a la matinada el programa de Juanma Castaño li van demanar al periodista que cobreix l'Atlètic de Madrid, que és un tal Antoñito, sí, que es fa molt a les emissores de Madrid, hi ha el Miguelín, l'Antoñito... No sé. Sí. Doncs li van dir que preguntés sobre aquesta mateixa jugada al porter de l'Atlètic de Madrid. Abans, però, es van preparar com hauria de ser la pregunta.
Claro, hay que preguntarle a Musso por la jugada. Claro, sí, que le vamos a preguntar.
Pero,
claro.
pero, ¿cómo le vas a hacer la pregunta? En plan, Musso, tú...
Bueno...
Tú diste el balón para que sacara Pubill, ¿no?
No, hombre, Musso, ha hecho bien el árbitro, ¿no?
No,
pita, no,
no, es que en función de cómo se plantea esa pregunta...
Bueno, la pregunta hay que formularla de manera objetiva.
Objetiva,
¿cómo, vale, has visto, ¿cómo has visto esa jugada? ¿Qué te parece? ¿Ha sido penalti? ¿No ha sido penalti?
Vale, ya bien, está. bien. Profesional. Soy el primer...
Val, van quedar així, que se li faria la pregunta de manera objetiva, con professionalitat. I va arribar el moment en què l'Antoñito es va trobar amb el porter de l'Atlètic de Madrid.
A ver, llega aquí Juan Musso, vamos a recibir a Puerta Gallola. Musso, Juan, felicidades, Juan, lo primero por el triunfo 0-2. Y se habla mucho el Barça de la jugada de posible penalti. ¿Cómo lo has visto tú?
¡Hala!
Habla mucho el Barça, eh?
I a les xarxes, què han dit, Joel?
Doncs mira, avui les xarxes ens porten els ecos de la visita de tota la comitiva de l'Atlético de Madrid a Barcelona, i atenció a aquest àudio perquè toca ser justos, Ricard.
A veure.
Si traiem els càntics racistes quan són al voltant del Bernabéu, també els hem de treure quan són al voltant del Camp Nou, així que aquí els teniu. Són als voltants del Camp Nou, però atenció, els aficionats són de l'Atlético de Madrid. Oh. Se sumen a aquest càntic iniciat pels aficionats d'Espanya al camp de l'Espanyol, i els del Real Madrid diuen que dos punts fan una línia, diuen, i tres punts no sé què fan. Fàstic, suposo. I seguim amb els ecos de la visita a Matalassera a Barcelona, perquè Enrique Cerezo va tornar a atendre els periodistes després de dinar amb Joan Laporta. I clar, dinar amb Joan Laporta, doncs és una cosa que acaba com acaba. I va donar un recital. Aquí el tenim comptant paraules, per exemple.
Voy a explicar bien claro y tú eres inteligente y lo vas a entender. Te lo voy a explicar en tres palabras.
Tres.
Tiene contrato con Atlético Madrid.
A mi me'n surten set. I ara el tenim aquí fent hipòtesis sobre la llargada de la vida d'un reporter.
¿Puedo asegurar que el año que viene Julián Álvarez será jugador de Atlético?
¿Tú puedes asegurar que no te vas a morir de aquí a final de año?
No lo puedo asegurar, pero... Julián tiene contrato, pero...
Tú tienes contrato con la vida. A ti te calculo por lo menos 85 años.
I aquí el tenim en el precís moment en què li puja l'últim conyac, suposo, de la sobretaula i es declara directament Déu Nostre Senyor.
Tu piensas que yo soy Dios y hasta que no le diga que yo que se marche no se va a marchar.
En fi, i acabem a Movistar amb l'exàrbitre Mateu Lahoz, preguntat pel penal a favor del Barça, que l'àrbitre no va xiular, completant el senyor Lahoz el que jo definiria com un doble mortal amb tirabuixó, al més pur estil Nadia Comaneci.
Ha sido ese desajuste que no lo han trabajado y de verdad, aunque reglamentariamente se pueda pitar penal, porque es verdad que está en juego, entiendo que no se pite penal.
De seguida, Àgora Esportiva, també amb Joel Díaz al matí de Catalunya Ràdio. Però abans d'acomiadar-vos, Màrius Serra, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Què l'enigma, Màrius, d'avui?
Doncs escolta, avui feia... s'empescaria un sistema de fer llistes de béns. I la resposta era... inventaria. Empescar-se alguna cosa és sinònim d'inventar, però inventariar és enumerar els béns d'un patrimoni.
Jo ho farà aquesta, no, eh?
Avui no. De les cetacis d'ahir...
Era difícil. Els cetacis d'ahir costava més, eh? Doncs avui, 1.470 dels 1.528 participants l'han encertada, són molt bons.
Sí.
Per tant, només dona 6 punts per a la Lliga i guanya el lot de la lletera de Campllong Maria Gràcia Uller Pujol, de Palafrugell, al Baix Empordà.
Doncs per ella el lot. Màrius Serra, gràcies.
Vinga, a reveure.
I Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombar i Jordi Mir, gràcies també per acompanyar-nos.
Gràcies.
Bon dijous. Adeu. Farem una pausa i entrem en l'Àgora Esportiva amb Ramon Besa, Laia Tudel, Carles Panxar i Joel Díaz.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT. El teu primer petó, el teu primer viatge sol, el teu primer... Això m'ho puc permetre. Kia EV2, des de 19.599 euros. El teu primer elèctric. El primer Kia EV2 és aquí. Finançat amb Banco CTLM. Condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia. Movement that inspires.
Ara, el divendres, pots venir al teu restaurant IKEA de 12 a 4 i gaudir d'un 50% de descompte en plats principals només per ser IKEA Family. Tu t'estalvies la meitat del dinar i jo la meitat d'aquest anunci. I a l'altra meitat aprofito per saludar la meva mare. Hola, mama, sóc l'Àlex. Estic locutant un anunci d'IKEA. Calles, l'àvia. Un petó, àvia. Informa d'IKEA.es.
La Llotja de la Seda és la nova novel·la històrica de Juan Francisco Ferrandiz. Una gran saga sobre la València del segle XV, el seu edifici més emblemàtic i el poble de mercaders que la va construir. La Llotja de la Seda, publicat per Rosa dels Vents, ja a les llibreries.
A Catalunya Ràdio... Postdates. Canto perquè no puc servar tanta de joia a casa mia. De L'altra llibertat, de Clementina Arderiu. 50 anys de la seva mort. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
La tarda de Catalunya Ràdio.
El rapsó de Gori ens fa una poesia dedicada al programa i a la primavera.
Diu així. Aquesta tarda, Catalunya Ràdio sona diferent i entra la primavera, suaument. S'escolta pels cables i pel so i omple l'estudi de llum i color. Som a la Diagonal. Mirem per la finestra. El sol brilla fort com si fos festa. Escalfa l'aire, encén la ciutat i anuncia «Ja ha arribat!». A la tarda, tot és viu. Cada paraula crea caliu. I amb en Francesc Garriga i el seu equip al capdavant, tot pren forma i va bategant. I així, en directe i amb guió, va florint la primavera a cada racó.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix l'Àgora Esportiva.
Julián Álvarez creuarà la línia divisòria, l'envia a l'espai, atenció, pot arribar Juliano, cau a terra i l'àrbitre assenyala falta de Cubarsí. Veurem quina targeta li ensenya.
Groga.
L'àrbitre se'n va al monitor a veure-ho.
Sí, li canviarà.
I li diu que la targeta és de color vermell. Julián pica la falta, gol.
A sobre.
Mare meva.
Atenció ara, perquè Musso ha picat la pilota plantada i Pubill l'ha agafat amb la mà.
I el del VAR
no reacciona.
Bueno, el del VAR no reacciona. Suggeri qui pot fer la centrada i arriba Xorlot i fa el segon.
Això sí que ens mata.
Xorlot acaba de marcar el segon de l'Atlètic de Madrid.
Amb Ramon Bes, amb Laia Tudela, amb Carles Panxar i Joel Díaz. Bon dia.
Bon dia.
Àgora Esportiva, amb un Barça que ho va intentar, però finalment va perdre 0-2 al Camp Nou i, per tant, ara totes les mirades estan posades a la setmana que ve. A veure si hi haurà o no remuntada, Laia.
Sí, dimarts. Bé, a veure, jo és que ahir a la TT vaig acabar molt enfonsada, ara hem de començar a remuntar-ho, això, sí. Perquè si no...
Però és el Barça de les remuntades, aquest equip, no? És un Barça que estem acostumats a això.
El que passa és complicat. A veure, sí, és cert que hem de pensar que ho pot fer el Barça i que el Barça ho ha fet altres vegades i que hi ha jugadors molt bons i que hi ha Lamine, però clar, ara mateix la tornada allà...
I quasi ho va fer-ho per la Copa del Rei, no? L'eliminatòria que estava més complicada de la Copa del Rei, quasi ho va fer-ho, doncs...
Sí, però era el Camp Nou, ja sé que potser hi ha gent que no... Que el tema del camp tampoc és tan important, de jugar a casa o jugar fora, però, vaja, és difícil. A veure, ahir, certament, l'equip, fins a expulsió de Cubarsí, va jugar bé, després, fins i tot, amb 10, va jugar també bé com va poder, vull dir, no, però, clar, tu xutes 1.000 vegades i no fas cap gol, aquí tenim un problema. Mm. És que sense fer gols és molt difícil remuntar, i tothom dona per fet, i aquí ahir dèiem, 3-0 és el millor resultat, perquè donaves per fet que havia de marcar el Barça, evidentment, si no fas gols ja, que no tens opcions de res, però jo crec que és un tema, jo dels pocs retrets que se li pot fer a l'equip ahir, és que l'encerta que ara portaria, això no pot ser. Sí.
Carles.
Bueno, jo no vull caure amb el discurs una mica simple que ahir pues, l'error, tot i que l'error va ser molt gran de l'àrbitre, no podem derivar-ho tot a que a través d'aquest error ahir perdés el Barça el partit, no? Jo no sóc gaire amant de Simeone, no considero que aquests entrenadors que plantegen el partit sempre no perdre no són els que m'agraden, no són els meus referents, però ahir el Simeone crec que va fer un bon plantejament, sobretot a la primera part. Ens trobàvem molt fàcilment darrere les esquenes de la gent que saltava a pressionar i movien la pilota a l'altre costat amb Molina, amb el Simeone, ens atacaven molt bé i ens trobàvem molt fàcilment, tot i que va estar igualada la primera part. Jo crec que l'avantatge tàctica més gran que va tenir el Barça allí precisament va ser quedar-se amb 10, perquè al quedar-se amb 10 es van posar 4-4-1, no els hi van donar els espais i es va poder demostrar la segona part que el Barça va estar molt millor que l'Atlètic de Madrid, perquè defensaven, els altres tenien molta dificultat per crear, sí que potser ells tampoc volien crear massa, volien aguantar el resultat, que és la manera de jugar de Simeone, però el Barça, és el com tu dius, Leia, potser no va estar massa encertat amb atac, no? Jo penso que és això. Ara és veure com plantegem el partit allà, què és el que ens trobarem, serà una atmosfera molt dura, però jo crec que si algun equip és capaç de remuntar és el Barça. Amb els efectius que té, Lamine va estar molt, molt actiu ahir, i només li falta acabar aquestes jugades, junt amb Fermín, junt amb Olmo, amb Rashford, que també va estar molt actiu ahir, crec que va estar correcte, i a veure si amb aquesta diferència, no sigui que ells es col·loquin, que també pot ser allà 10 tios darrere a dins l'àrea, i hem de col·locar molta gent a dins l'àrea, doncs pot ser que si marquem un gol, doncs d'aquí vingui aquesta remuntada, que pot ser senzilla. Vull dir, es tracta de fer el primer gol, i després del primer gol estàs dintre de l'eliminatòria.
Ramon. D'alguna manera crec que el Barça necessita que li passi al Metropolitano el mateix que li va passar a l'Atlètic de Madrid al Camp Nou. És a dir, que tot et vagi a favor i al rival tot li vagi en contra. És a dir, va ser un partit que l'Atlètic, a les jugades puntuals, va estar resolutiu. Va tenir prou amb una jugada per fer el gol i per l'expulsió de Cubarsí. I després, a la segona part, doncs, el Simeone, sabent que tenia superioritat, treu el Sorloth, que més saps que tindràs assegurat el rematada, no sé si gol, però el Sorloth, a més, aquí al Camp Nou o aquí a Barcelona, és un jugador que li surt bé, va tenir prou. A més, l'Atlètic de Madrid va arribar en millors condicions que no pas el Barça, és a dir, això és innegable perquè té més plantilla, això no ho hem d'oblidar, o sigui, el Simeone i l'Atlètic de Madrid se li ha disculpat la trajectòria a la Lliga a canvi de que té la Copa i la Champions, però té més recursos que no pas el Barça. El Barça està condicionat per les lesions. Recordem que ahir faltaven jugadors capdals. Rafinha, Bernal, fins i tot De Jong, que és un jugador que té molta experiència. Jugadors que no estan al seu millor nivell, per exemple, com Pedri, és un jugador que té molèsties i sense Pedri ho passes més malament. I la sensació que davant, tot sovint, tot i la capacitat que té de seducció Rashford, és Lamine contra el món. És a dir, jo crec que Lamine ahir va fer un partit excepcional i la frustració que tenia després de l'última jugada que va fer, que va arribar a driblar 5 jugadors abans de rematar, és allò de que tu, aquest equip, arribat amb, se li van veure les mancances, jugar sense un golejador, si el Barça de Flick s'explica pels gols. És un equip que moltes vegades hem justificat si ha jugat més bé o més malament pels gols que fa, i aleshores quedar-se a zero vol dir, entre altres coses, que entre Lewandowski i Ferran no en fas un. I si no tens un davanter centre, l'Atlètic de Madrid m'agradaria recordar que els dos gols els fan els dos nous, i penses que l'any que ve et pot anar millor amb el Julián Álvarez, que és un jugador que justament juga contra tu. És a dir, has d'acceptar que tot et va anar en contra, i jo també crec que les dues decisions de l'àrbitre, si el penal per mi és un penal com una catedral, una altra cosa és que després es faci el boig i que no se sàpigui si el VAR el crida o no el crida, però em sembla que és un penal, allò, hi ha un del Dibu Martínez de la mateixa temporada, sí, que el van pitar, i després la jugada de l'expulsió és interpretable, perquè jo avui he sentit fins i tot el propi Thierry Henry, que ha dit que a ell no li semblava expulsió, però bueno, et pot passar, però vull dir que no hi va haver ni un sol detall que anés a favor, i en canvi tots et van anar en contra.
Joel.
Bé, és veritat que ens condiciona la plantilla curta, és veritat que ens condiciona també les lesions, però ahir jo crec que no és fer el ploramiques, denunciar que el que més ens va condicionar ahir va ser l'actuació arbitral. És que estem parlant d'una expulsió claríssima a Koke, claríssima. Planxar, no em miris així. És que és una expulsió claríssima. Coque, és un penal claríssim i la vermella a Cubarsí, jo m'he llegit el reglament de la UEFA i diu que es treu targeta vermella quan es denega una ocasió clara de gol. Bueno, a mi em costa molt veure una ocasió clara de gol en aquella jugada en què Juliano la pilota li passa per darrere. És a dir, li estava a punt de passar de llarg la pilota per darrere. Jo no veig allà una ocasió clara de gol.
Estic totalment d'acord amb el que dius.
Llavors, és a dir, sense...
Errors molt greus, o poden ser errors molt greus, això és interpretable...
Molt greus.
Però sí que no és interpretable, és el penal que van cometre, que va ser una jugada absurda, que havia de pitar penal. Jo l'únic que dic és que no podem portar-ho tot en el terreny aquí. Quatre dies abans, ells es queden amb 10 i a nosaltres ens perdona la targeta vermella de Gerard Martín i resulta que després anem venguent, no, és que el Barça ara sí, com que estem a 7 punts del Madrid i el Madrid ha perdut a Mallorca, doncs ara ja està tot bé solucionat i tenim la Lliga a les mans i estem contents. clar que hem d'estar contents i clar sí. que hem d'estar emprenyats després sí, però, del partit d'ahir.
Sí, però Carles,
i,
no estan
no, i tampoc és el mateix no l'arbitratge. Els arbitratges... O sigui, nosaltres hem acceptat que a Europa s'arbitra d'una manera i a la Lliga d'una altra. I els àrbitres europeus, en teoria, els hi costa molt més expulsar jugadors i treure segones grogues en Champions del que els hi costa als àrbitres espanyols a fer-ho a la Lliga espanyola. De cop i volta, que et canviïn les regles del joc... Bueno, és que a mi és que em sembla delictiu l'arbitratge que vam tenir.
Sí, amb una eliminatòria de Champions et condiciona molt quedar-te amb 10 al descans.
Tots els partits condicionen. Tots
sí,
els partits.
Però que
jo dic que no podem derivar-ho sí. exclusivament...
No, però és que és compatible l'autocrítica i l'elogi a l'aplantejament de Simeone amb que aquest senyor romanès ens ha fotut un atraco
sí,
de...
Sí, però fa una part també del futbol. Vull dir, al final has de tenir la capacitat de superar l'adversitat que et trobes. No?
Sí, però la
si l'adversitat
la...
és que et roben un penalti,
ja,
sí, perdona.
Ja ho entenc, ja ho entenc.
És que la jugada del penal és tan clara... De la mateixa manera que el VAR el crida perquè vagi a veure que no, que la targeta que ha considerat l'àrbitre que era groga, la falta de cobert, sí, és vermella i el crida, doncs el VAR l'ha de cridar per l'altre, que és un error tècnic, que no hi ha interpretació allà. O sigui, no hi ha interpretació... No, perquè no la volia, encara no estava plantada. No, senyors. O sigui, el porter la deixa a terra i amb el peu la passa.
Però en aquest estudi això ho hem parlat moltes vegades, de les situacions aquestes del VAR, i sempre dic el mateix, quan et van a favor, perfecte, i quan no et van a favor, te les has de menjar.
No
et pot amagar la realitat d'una eliminatòria.
Però llavors estem acceptant una mena d'aleatorietat en una cosa que va aparèixer al futbol justament
per evitar
això. No, costa molt dir la paraula, però bueno.
Però admetent tot el que dieu, que hi estic d'acord, també és veritat que el Barça, crec, no tinc l'estadística a mà, és l'equip que té més expulsions els últims 10 anys de la Champions. És a dir, recordem l'expulsió d'Araujo, les doble contra el PSG i també contra el Chelsea, recordem l'expulsió del propi Cubarsí, recordem l'expulsió de l'Eric. És a dir, el sistema de joc que té un risc, que aquesta jugada és molt interpretable sempre.
Però aleshores, depèn... has dit centrals tots,
sí,
perquè són els que queden retratats. Just.
Per la forma de jugar del Barça.
No, moltes vegades per la inoperància en la pressió de migcampistes que no fan la feina que han de fer. En la jugada de la falta del Cubarsí, si la repasseu, veureu que Dani Olmo acompanya amablement a Julián Álvarez, però amb una amabilitat que és pràcticament, vull dir, aristocràtica, fins que Julián Álvarez decideix fer la passada. Clar, qui queda retratat és Cubarsí, però qui la caga de veritat és Dani Olmo.
Però justament un dels problemes que crec que va tenir el Barça a la primera part era un problema de pressió. És a dir, tu quan veies l'alineació ja per començar era un equip molt lleuger, era un equip que havia de tenir molta precisió, estar molt fi per no perdre pilotes, i havia de tenir també molta frescura física. No tenia ni frescura física ni precisió perquè es perdien pilotes. Aleshores, l'únic sostén defensiu que tenies era l'Eric, que, a més, l'Eric anava vigilant especialment el Griezmann, no? Vull dir que en aquest context tampoc afavoria el joc del Barça. Aleshores, jo em pregunto, quan el central es troba en una situació com aquesta, el Barça ha d'estudiar la necessitat de no fer falta? És a dir, que hi hagi un mano-mano amb el Joan Garcia? No ho sé, jo pregunto...
Bueno, és el mateix cas que l'Araujo amb el Barcola...
Això ens està passant repetidament.
No s'ha de fer falta. A la primera part no has de fer falta. Potser al minut 80, potser, però a la primera part...
Hi ha un punt que, evidentment, Cubarsí, que ja és la segona vegada que li passa, doncs és una qüestió que ha d'aprendre que és un risc que no s'ha de vigilar. La norma és aquesta, encara que després ens sembli que és que gairebé ni el toca molt poc, però aquí Juliano és molt llest i ja ell ja busca més el contacte i llavors es deixa caure i llavors ell sap perfectament que està provocant el que va acabar provocant, Juliano Simeone, perquè és molt llest, però Cubarsí ha de ser doncs igual de llest.
Igual
llavors,
o més.
Més, perquè ho és, perquè Cubarsí és llest. I per tant, és un error que és veritat que ja li ha passat a Cubarsí i que segur que li passarà menys, vull dir que ho anirà aprenent, que és jove, però de tota manera insisteixo, sí. L'àrbitre per mi sí que condiciona molt aquesta eliminatòria.
Sí que crec que, com a mínim, l'equip es mereix la confiança de que pugui remuntar. És a dir, de vegades no som conscients si sobretot tu tens una visió global de la Champions, de lo que està fent aquest equip. Per mi és extraordinari, perquè per començar no especula, és un equip que ahir te'n pots anar a Norris en pocs moments, perquè totes les jugades van en contra, surt la segona part més agressiu que mai, surt allà li fan el segon, la mina acaba intentant fent el 2-1, és a dir, això és una de les coses que s'admira d'aquest equip. Ara, hem de tenir en compte que comparat amb el que té el PSG, comparat amb el que té el Madrid, comparat amb el que té la l'Atlètic de Madrid.
El Bayern.
El Bayern és un equip que competeix per sobre de les seves possibilitats. És a dir, no, sí, sí. No podem anar dient que es guanyarà la Champions simplement per un il·lusionisme. És l'il·lusionisme no es pot perdre mai. I, evidentment, de vegades es donen situacions sorprenents. Però no té, tampoc, quan parlàvem l'any passat, que hi va haver aquell moment en què tot et va rodó. És a dir, l'any passat, els partits contra el Benfica, contra l'Inter, hi havia la sensació de que, com que l'atac era sense parar, que si et feien en gol tu en faries un altre, era el moment del Barça. Per això crec que hi va haver la gran desil·lusió, perquè podies haver passat a l'Inter i arribar a la final, i en una final no ho saps. Ara tenies la sensació que no era el moment del Barça, perquè pels problemes físics que han tingut, per les lesions, per moltes coses. I els moments, com es va veure el partit d'ahir, són decisius. L'Atlètic de Madrid va guanyar per moments. I la Champions és una de moments, així com la Lliga és el dia a dia, i per mi és extraordinari si el Barça torna a guanyar la Lliga per dos cops, i no només perquè la guanya, sinó perquè ha fet fora l'entrenador del Madrid. És a dir, això de que el Madrid s'ha deixat anar és un cuento per justificar-se. No oblidem que el Barça va fer el fet de que, sortint amb 5 punts menys del Bernabéu, ara en té 7 d'avantatge, va provocar la destitució de Xavi Alonso.
Sí, sí.
I que el Madrid s'hagi de reinventar. Ara, en l'excepcionalitat que és la Champions, el Barça perd la solvència que té en el dia a dia. I això és el punt de qualitat que ha de fer obliga no només a l'entrenador, sinó al secretari tècnic i la directiva de dir, escolti, això s'ha d'arreglar, perquè aquells fitxatges que en un moment determinat van donar molta energia, parlem de Rafinha, parlem de Lewandowski, parlem del temps de les palanques, ara és necessari tornar a l'equip, ha de fer un salt de qualitat. Sí, si no, de l'il·lusionisme sol, no.
Estic d'acord que la dinàmica no és la mateixa, però potser falta només la frescura aquesta dalt. La frescura del gol. No som tan definitius com estàvem.
Però ben, Joel, sí.
No dic que planxar-te un saps molt més. Jo diria que la manera que té Flick de plantejar els partits obliga els migcampistes a córrer moltíssim. Han de córrer molt, aquells nois. I ahir es veu el simptomàtic que és que tens una expulsió i el primer canvi, el primer tio que treus del camp sigui Pedri, vol dir que aquest tio està fos.
Té o sigui, molèsties, sí, tenia molèsties físiques.
Té molèsties, digue-li com vulguis, però hem arribat al mes d'abril i la peça més important
no
del mig del mig camp està trillat.
Està clar.
I això és degut a la falta de profunditat de la plantilla.
Per cert, que ahir a la grada del Camp Nou, aficionats de l'Atlètic de Madrid van tornar a cridar musulmà qui no voti. Després també dels crits recordem de l'Espanya-Egipte i tot l'enrenou que han provocat. Podem saludar aquesta hora el conseller d'Esports de la Generalitat, és Berni Álvarez. Conseller, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest és un fenomen difícil d'erradicar. Què farà la Generalitat?
Bueno, evidentment és un fenomen que ve d'ara, segurament, no? Hi ha darrere pues, un discurs d'odi segurament més polititzat que mai, i nosaltres el que venim fent des de fa temps és intentar fer polítiques molt pedagògiques i també molt treball amb les federacions, no? I per exemple, pues, amb la Liga, que avui tenim una presentació d'unes jornades que fem amb ells. No és fàcil perquè és un treball que requereix molt de temps, i, com us deia abans, molta pedagogia, i que és molt difícil d'instaurar i també molt fàcil de tirar a terra, no? Per tant, seguir amb aquestes polítiques d'insistir i que les federacions, si fer-les s'entendre, que les federacions han de ser contundents amb les accions que puguem fer conjuntament. És a dir, no es pot titubejar més, no?
Més que no pas campanyes d'educació i conscienciació, no prohibiria, per exemple, viatjar als ultras?
Bueno, a veure, aquí nosaltres també hi ha una feina d'identificació, que això, per exemple, del partit de la setmana passada amb Mossos d'Esquadra també s'estava fent, no? D'intentar els estadis que tenen la possibilitat de monitoritzar i de possibilitat d'identificar les persones que són instigadores d'aquest tipus de missatges, evidentment vetar-les per l'entrada als espectadors esportius, però vetar-les d'una manera contundent, de per vida, i que estiguin lluny dels estadis de futbol en aquest cas, no? Sí.
Clar, aquí, per exemple, la FIFA sí que ha obert un expedient, no?, per aquests crits xenòfobs, que quedarà segurament en una sanció econòmica. No sé si creu que aquesta és la via o creu que s'han de fer alguna acció més contundent en aquest sentit.
Bueno, jo crec que s'ha de ser contundent. Evidentment, jo crec que la FIFA n'és conscient, té, a més, per endavant un Mundial segurament difícil també de gestionar amb aquest tipus de missatges als Estats Units, amb tot el que està passant a nivell geopolític, i per tant jo crec que haurà de ser el més contundent possible. Evidentment, si és obrir un expedient i multar, crec que és un inici, però s'ha de ser intentar ser encara més contundent, no? Tancament d'estadis, o el que dèiem abans, no? Si és identificació de gent i de grups que poden ser instigadors d'aquest tipus de missatges per tenir-los lluny dels estadis, no?
I això contemplarà el pla conjunt que faran amb la Lliga per combatre aquests discursos d'odi?
Bueno, una de les parts que estem treballant amb la Lliga és aquesta monitorització, no? Ja en el nostre conveni hi ha 15 punts en què estem treballant, amb aquesta part de pedagogia, com es deia, en jornades com, per exemple, com la d'avui, també en jornades a nivell audiovisual d'un cert impacte, no? Perquè la gent sigui conscient del que pot passar i del que està passant als estadis de futbol. També aquesta part d'educació, entre cometes, des de ben petits, perquè és un problema que moltes vegades ja ve arrossegat, perquè ho veiem cada cap de setmana en partits, a més amb edats molt, molt, molt petites, en què ja a les grades hi ha un discurs d'odi massa, massa, massa latent, no? I després hi ha una part també de monitorització. La Lliga té, per exemple, la possibilitat de monitoritzar els seus estadis, i aquesta part de monitorització, identificació de la gent que pugui ser propulsor d'aquest tipus de missatge, i evidentment després les sancions que toquin en el cas que es donin, que es facin qualsevol tipus de delicte d'aquest tipus, no?
És el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez. Conseller, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Aquest és un problema que arrosseguem de fa molts anys, Ramon.
Sí, però estan d'acord amb les polítiques que es poden fer, això s'ha de poder veure en directe. O sigui, si tu només és una política de declaracions i no és de fets concrets, costa molt que això es vegi, que s'avança. Posaré un cas. Quan el Hiddink era l'entrenador del Mestalla, va dir no començo el partit fins que no es trigui l'esvàstica. I allò va fer molta més que no pas totes les declaracions que hi puguin haver. Aleshores, tu en un partit d'aquests, fins que un dia el Lamin s'empipi i digui, bueno, doncs ja estic fart de que em diguin, bueno, doncs plego i no jugo. Llavors seràs conscient de que aquests paios campen i foten el que vulguin. Vull dir, no, tu has de buscar polítiques en què la gent identifiqui on està el focus. Si no, és molt difícil, al marge de que escolarment, evidentment, això és un punt de partida molt important, que s'ha de conscienciar els nanos, els pares, els entrenadors, a tothom sigui, s'ha de fer una política d'educació molt important, però a nivell dels...
Sí, però els nazis adults no se'ls combat amb pedagogia. Això ens ho ha ensenyat el segle XX, eh?
Amb gestos, per cert.
No se'ls combat amb pedagogia. Això començant per aquí. Després, el senyor Cerezo té nazis al camp des de fa 70 anys i no fa absolutament res. No fa el mateix que va fer Laporta en el seu moment o el Florentino.
Tolerància zero.
Vull dir que és bastant fàcil, sí, sí, identificar el focus del problema. Quan els nazis van pel carrer cridant musulman el que no vote i fent proclames nazis, salutacions nazis, tu veus la policia que els està escortant. Quan els hauria d'estar detenint. I els estan escortant. O sigui, el problema és molt fàcil d'identificar. Sí, si tens un grup de nazis cantant aquestes coses i la policia s'ho està mirant, doncs jo crec que és bastant fàcil, no?, veure on està el problema. No
sé. Si realment aquests crits es van fer fora de l'estadi, entenc, no? Van ser fora de l'estadi i s'identifica el grup que estan fent, no entren, ja està. Sí, no entren i després sanciona, si vols. I quan són dins de l'estadi o quan es fan dins un camp de futbol, tu, com tu has dit, tolerància zero, que això vol dir aturar i s'acaba el partit.
Sí, sí.
I ja està, i s'ha de ser valent. Jo sé que el futbol mou molt, però s'ha de ser així.
O com quan hi ha una bengala que s'actua, no?
Doncs... I la situació no era tan extrema aquí, no és tan extrema aquí com el que va passar, però el Carles ens ho confirmarà o no. Quan es van prendre mesures a la Premier i amb tot el que eren els hooligans i tot el seu desplegament, es van prendre mesures com veu cal, i ara tu vas a la Premier i veus que l'afició visitant celebra els gols però no, i canta i no es dedica a insultar ni res. És a dir, a mi que hi haguin 2.000 aficionats de l'Atlètic de Madrid et sembla molt bé, igual que m'agradaria que fossin de l'Espanyol van al Camp Nou, igual que els culers puguin anar al RCD Stadium.
Sí, sí.
Ara, això s'ha de posar en un marc de discot, i si es faciliten les entrades és per això, no perquè...
Jo crec que el problema està en que es barregen els radicals amb els fans normals.
Sí,
que els radicals no haurien d'entrar.
Els radicals són els que s'haurien d'erradicar precisament dels camps de futbol, s'haurien d'apartar, i això és el que va passar a Anglaterra i és el que hauria de passar aquí. I hem de tenir molt en compte, hem de tenir molt clar que és un tema molt difícil, molt complicat de solucionar.
Però com deia el Joel, jo sí que estic d'acord que la política
de la Lliga
és... El Barça va ser pioner amb lo dels bojos, i això encara ha portat la repressió de la grada d'animació, els problemes que ha provocat per identificar qui són, qui no són, no deixen de ser, però no que no es barregin fans i radicals. El Madrid, d'alguna manera, ho va fer, d'alguna manera, perquè crec que hi és molt més tebi, però hi ha altres clubs que no ho han fet.
Que no han fet res.
I que tothom sap que ull que ve l'Atlètic de Madrid, ull que ve Florida, i els viris a Sevilla, bueno, n'hi ha una colla que són totalment identificables i tothom sap com funcionen i que moltes vegades són guàrdies de corps de les pròpies directives.
Àngela Maria.
Ramon Pes, Alega Tudel, Carles Panxar i Joel Díaz. Gràcies per acompanyar-nos.
A tu. Adéu. Ma.
casa seva.
Bueno.
Sort de l'entrepà de truita, que em va fotre la micoma.
Clar, i perquè vas anar al Camp Nou. Però què tal, el Camp Nou? Bé? Va agradar, Fel?
Sí.
Va, feia anys però... que hi anaves.
Sí, però...
Bueno, clar, ser del Girona tampoc, esclar.
Sí, no, però vull dir... Sí, està arreglat. Yeah. Vull dir, no és allò de dir, la mare que em va parir aquest estadi, com a...
S'assembla el que hi havia abans.
Sí, clar, no? Que era.
Sí, està bé. Sí.
Els seients més estrets, són més estrets els seients.
Sí. Jo crec que quan hi hagi allò el sostre aquell serà més... Hòstia, sí, però ara...
Clar, encara, bueno, encara costa, sí. Veio què?
Bé, aquí, ja ho veus. Aquí. Vaig veure el Barça ahir, també. Bé, distret. Bé.
Sort de la Renaixença d'avui.
Sort. Avui entrevistem a l'Irene Cordón, que és una egiptòloga que, bueno, se sap Egipte...
Boníssima.
Bé, espectacular, eh? Mm. I Boníssima. Es veu que la civilització egípcia, que no l'estudiem a col·le, va ser espectacular, més avançats que la d'ara, per doncs... el que es veu als camps de futbol.